Ets fan de l'anime i del manga? Estàs enamorat o enamorada? Benvinguda o benvingut al Mangazine, un podcast crònicament inconstant que fem un grup d'amics amb ganes de debatre sobre sèries que es pensen, es dibuixen, s'animen i s'emeten a més de 10.000 quilòmetres de distància. Pel programa d'avui tenim entre nosaltres tres tertulians que, si heu escoltat programes anteriors, segur que us sonen. Són la Laura, l'Aina i el Roger. Com
esteu?
Hola!
Com esteu?
Molt bé, tot bé.
Molt bé.
Bé.
Contenta d'estar aquí, que ja feia temps que no venia.
Ai, sí, ressaca de Sant Jordi!
I vull destacar també la bona rebuda que va tindre també el podcast passat, fa un mes ja, però 160 persones vau reproduir l'especial d'Akira Toriyama i això, després de mig any sense cap programa, fa agafar forces per continuar.
Són molt bones xifres.
La conclusió és que l'audiència no ha marxat, i això ens alegra molt. Sapigueu que ja tenim diferents programes previstos durant el mes de maig i si us agrada qualsevol dels podcasts us animem a compartir-los a les xarxes socials, opinar sobre el que diem o deixem de dir i en definitiva impulsar una mica més, si pot ser, aquest contingut. Som-hi! A la intro us preguntava si esteu enamorats, perquè el programa d'avui el dediquem a Sant Jordi, la diada del llibre i de la rosa, que cada cop més associem al romanticisme o a l'amor. De fet, la sèrie que comentarem a la segona part de la tertúlia té una gran dosi de romans. Avui tindrem notícies, entrevistes i xerrarem una mica del que ens ve de gust. Així que no tanqueu fins al final. Abans del passat dimarts es va celebrar arreu del país una diada que vam tindre la sort de gaudir de diferents maneres i ens agradaria conversar una mica sobre Sant Jordi. Primer de tot, va caure algun manga, alguna obra durant el dia per part vostra? Us el van regalar, potser?
I tant. No, jo ja tenia clar que volia comprar-me uns quants mangas. Em vaig comprar Evangelion en català, el primer i el segon, Video Girl Ai, el primer i el segon, i, bueno, i un llibre, que no és manga, però bueno, del Patrick Rothfuss, aquest del Bast.
Ai, el Sanji.
Ai, el de
Sanji. I el Sanji que el va regalar, no?
Sí. Shokugai no Sanji.
Per part teva, Aina, no sé si va caure alguna cosa.
Jo, bueno, vaig comprar llibres per mi i li vaig comprar dos mangas a mi maridín, que te'ls he portat. Un és, com ja podem imaginar, el de Evangelion, però en castellà, perquè l'ha traduït mon cosí i me fa molta il·lusió veure el seu nom allà i que me'l dediqui. Te quiero, Uri!
Oriol Guinovart, per qui no ho sàpiga.
I l'altre...
Helsing.
El coneixies, eh, que sí?
I sí.
Claro,
sí.
Però és una edició preciosa.
Sí, el coneixia i de fet el vaig començar a llegir. És un d'aquells mangas que abans de gravar, que teníem aquella conversa abans de gravar de mangas antics, no? Mm-hmm. És un d'aquells mangas que te'ls has d'agafar pensant que és un manga que té els seus anys, no? El sí. Té el seu estil narratiu, el seu estil
jo
artístic...
Jo dubto que m'ho llegeixi, però diu l'Abel que és un dels seus sèries de la infància.
Sí.
Llavors, ni que no s'ho arribi a llegir, per tindre allà rotllo col·leccionisme i l'eslomoditat, la veritat és que l'edició
sí.
És preciosa.
Està molt bé.
No sé si voldran fer una portada de cada color diferent, que la primera és vermella, però és molt bonic.
Em recorda una tapa mica dura. L'edició de Shingeki.
Sí, sí, la que tens allà darrere, sí.
És molt semblant, sí, sí. És molt semblant a la d'Atac als Titans i no sé si en tinc alguna més semblant, però sí, és molt semblant.
Espera, també volia comentar que jo vaig estar a Tarragona i molt pocs còmics a Tarragona. Aquest sí que me'l vaig trobar en una de les paradetes, que no sabia ni que existia, el vaig veure de casualitat, però Evangelion vaig haver-lo d'anar a comprar a la botiga perquè les paradetes ja no en tenien.
Habitual, d'altra banda, a Tarragona. Perquè no ho sàpiga, però sí, és veritat que les llibreries...
Sí, poquito.
Has d'anar a l'especialitzada, però l'especialitzada sí. No posa parada, llavors has d'anar a la botiga...
Està amb còmics.
Sí, exacte.
Fes fins allà, vaina.
I això, és una mica drama. Per part meva van caure uns quants còmics.
El doble del que em vaig comprar jo.
Sí, perquè, bueno, ho vaig comentar a través de TikTok, que tinc com una mena de repte personal que fa que cada setmana que passi fent una sèrie d'hàbits saludables a la meva vida, diguéssim, menjar bé i fer una mica d'exercici, doncs em dona una mica de recompensa, no?
Ah, sí, el premi.
I llavors, doncs, al final vaig decidir que per Sant Jordi seria quan em compraria totes aquestes recompenses que encara no havia comprat perquè volia aprofitar el 10% de descompte. I al final, doncs, em vaig comprar diverses obres. Primer de tot, he completat Ganníbal, que ha sortit fa poc el número 13, l'últim volum d'aquesta sèrie de terror, que és molt... coneguda entre el fandom, i també vaig poder completar la primera part de Chainsaw Man en català. Sabem que Chainsaw Man encara s'està publicant, però volia completar la primera part fins al volum 11. També vaig completar Given amb el número 8, que em faltava, i després també vaig completar Magical Angel Creamy Mami, La princesa capritxosa, una obra que fa temps, que de fet l'havia comentat en algun podcast i m'encanta, però és veritat que l'últim volum em faltava. També vaig comprar l'últim volum de Bakuman, que em faltava també per comprar, i l'últim volum que ha sortit de Bola de Drac Super.
Clar, és que vosaltres no ho esteu veient, però aquí el magazine té obre l'aplicació del Wacom per anar veient, sí, perquè no recorda de
no
memòria.
No recordo totes les coses que m'has comprat.
Molta la quantitat de còmics.
Llavors, a banda d'això, em vaig comprar dos volums de Barreres del Corazón perquè vaig trobar una parada que feia que venien manga així més barat, diguéssim, i vaig aprofitar. I l'últim que vaig comprar va ser una sèrie nova, que això no ho hauria d'haver fet, però em vaig comprar Ooku, el número 1.
I que ja està esgotat.
Perquè, bueno, és difícil de trobar els primers dies, però diria que ja sí que es pot trobar. Que és una obra que té adaptació animada a Netflix, que teniu un programa al canal de YouTube amb l'historiador Jonathan López Vera, en el que parlàvem d'aquesta sèrie, i és l'edició que ha fet Tomodomo, que tot just ha sortit el primer volum, és fantàstica. Amb pàgines de color, amb un llom daurat, amb... Bueno,
sí, és molt bonica.
Fantàstic.
Sí, m'agradaria que no sigui tapa dura, que m'agraden les tapes dures.
Sí, però llavors costaria més diners.
Sí, les tapes dures
yes.
No valen.
Tu, Roger, deies que havies anat a Montblanc, no?
Sí, sí, a veure, si jo no he comprat res perquè... O sigui, el magazín ja ha comprat per part meva també, perquè és que...
És el nostre subministrament de manga. Exacte. Habitual.
Sí. Jo, això, doncs no n'he comprat cap, però sí que vaig fer algo especial, que vaig anar a Montblanc, que fan, bueno, la setmana mitjaval, clar, el Sant Jordi, tot això va passar allà, llavors està molt bé. Òbviament, si molta gent, o sigui, si no t'agraden les multituds, no és el teu lloc.
Jo hi vaig diumenge.
Clar, és veritat, és que dura fins aquest diumenge. Sí,
sí, sí, durant 15 dies o
encara,
així.
Bueno, no sé quan es publicarà això, potser...
Bueno, potser ja el mateix dia, però sí, sí,
pues,
sí.
Bueno, pues, encara teniu oportunitat d'anar, que fan tot això mitjaval i està tot... Bueno, decorat, o sigui...
Mm. Sí, però no és tant d'estants amb llibres.
No,
sí.
no, és menjar.
Més, és més com PortAventura.
És menjar. És com,
sí, jo
si ens escolta algú de Montblanc, que no us ho fengui, sí. Sisplau.
Sí, però és molt bonic, vull dir...
Sí. Perquè fan teatres
sí,
i coses allà pel carrer.
Sí, és molt bonic, però hi ha molta gent. O sigui, sí. Arriba un moment que t'agobia una mica. Sí.
Jo, de fet, aniré vestida amb outfit de medieval.
Sí, sí, posa'm el cosplay perfectament. Sí, sí.
Doncs això, també volia comentar una mica per sobre les diferències, perquè hem comentat una mica a Tarragona, però la Laura i un servidor vam anar al Sant Jordi de Barcelona per primer cop a la nostra vida, diguéssim. Vam de fer una mica el turista, perquè representa que el Sant Jordi veritable i real i famós és el de Barcelona, no? El que surt a la televisió, etc. I bueno, per molt que pugui semblar obvi, hi havia moltíssima més gent que a Tarragona, lògicament. Moltíssimes més paradetes, hi havia paradetes d'editorials,
sí,
de llibreries...
La quantitat de paradetes era una cosa... O sigui, a banda de la gent...
Jo no les
vaig
veure totes, o sigui, és impossible.
No, però clar, és que a Tarragona...
Era una cosa que no... O sigui, si havies de fer tot el passeig i passava a l'altre cantó.
Exacte.
Però entenc que hi havia més paradetes a Barcelona que les llibreries, perquè a Tarragona hi ha les 4 o 5 paradetes de les llibreries.
No. Escenaris de televisió, de ràdios, firmes d'autors...
Era una passada, la quantitat de... Comparat... Clar, és que aquí a Tarragona no només hi ha llibreries especialitzades que no fiquen que no posen parada, sinó que n'hi ha que no les posen aquí a Tarragona, se'n van a Barcelona a posar-les. Mm. Editorials de Tarragona se'n van a Barcelona a posar-les. Sí. Llavors, clar... Allà s'ajunta una quantitat de parades...
Que... També té certa lògica, perquè és allà on faran més diners.
Clar.
Però, bueno, jo no tinc ganes de tornar al Sant Jordi a Barcelona, la veritat, em vaig atabalar moltíssim.
Amb una és suficient.
Jo crec que amb una n'hi ha prou, ho veus
és,
i ja està.
Sí, jo recomano, sí. Si no hi heu anat mai i teniu curiositat de... Va, doncs per fer alguna cosa diferent un dia i no passar al Sant Jordi, doncs si sou de Tarragona, de Reus o de Cambrils o d'on sigui, doncs sí que us recomano com a experiència de dir, ah, doncs ja ho he vist i ja sé com és.
Exacte.
Però és això, o sigui, jo cada any no hi aniria, però per la quantitat de gent i perquè al final acabes veient el mateix una mica a totes les parades, no? Almenys que sigui una editorial molt específica que t'interessi.
Sí, jo fins al punt de no poder comprar el regal de Sant Jordi al meu company.
No vas poder?
Perquè ens vam atabalar moltíssim, perquè no podíem...
És que a la tarda jo crec que... Clar, perquè jo vaig anar pel matí i jo vaig marxar després de dinar perquè ja m'imaginava que la
però
tarda seria horrible.
Però és que fins i tot al migdia era horrible.
A primera hora estava
a
decent.
Primera hora estava
a
bé,
primera hora era ja viable. Cap al, quan es va tensar l'hora dels descansos, que surten els crios del col·le,
Ja està.
Ja va començar a ser, i a més que va com plovisquejar una mica.
Sí, bueno, un drama.
Però això que la tarda, un drama. Jo... No vas poder comprar el llibre, per què?
No vaig poder comprar perquè, bàsicament, és que no hi havia manera d'anar... O sigui, allò tan senzill que podem fer a Tarragona, que potser sí que és veritat que tenim hores punta en les que fins i tot a Tarragona hi ha molta gent i no pots ni regirar els llibres perquè hi ha
que Tarragona dues files de gent. També...
Però...
Jo avui m'he agobiat, eh? O sigui, el dimarts em vaig agobiar, però cap a les 6-7 de la tarda.
Clar, la resta és normal, de dia, normal. A 6-7 de la tarda és normal, però a Tarragona hi ha com també la possibilitat d'anar a les llibreries i que les llibreries estiguin una mica més buides.
Sí.
Sí? Sí. Val, a Barcelona això no és possible, almenys a les llibreries que jo vaig anar, perquè sí, estava, o sigui, estaven obertes, lògicament, sí, però estaven a patades.
Sí, sí. Llavors, sí, perquè vam anar a la Norma i a la Gigamés i estava bastant...
No, a les llibreries, jo entenc que les llibreries especialitzades, rotllo Norma i tot això, tot aquest entorn del Triangle Friki era més fàcil, perquè doncs, el públic és més reduït, no ens enganyem, però a les llibreries més generalistes...
A la Casa del Libro, per exemple...
Bueno, sí, la Laie, vam anar també a la Laie, bueno, vam tombar per diverses llibreries i totes estaven terriblement plenes.
Ah, i una cosa que a mi em va sobtar també és la quantitat de paradetes amb les roses. Jo pensava que trobaria molta més varietat de roses de diferents colors, que a veure, jo sóc més tradicional, a mi m'agrada la rosa tota la vida vermella i ja està, però hi havia anys que veies peluixos del drac... Sí.
I la rosa pensava... Rainbow?
No la vaig veure, jo pensava que hi hauria més
varietat. Sí, una, perquè un passat, de cada color.
Ha passat una mica de moda també, no? Potser.
Però és que n'hi havia molt poc. No sé,
potser abans hi havia el boom dels colors i ara ja ha passat.
Sí.
Però no només de colors, sinó normals. Tampoc en vaig veure tantes de normals. Els carrers principals. Els carrers colindants sí que hi havia com més paradetes de roses, però era més...
Potser ho segreguen.
I les cases decorades?
Separen els llibres amb els roses.
La casa de Llos estava molt xula.
Sí.
Hi havia... alguna botiga que havien posat...
Mm. Sí, però no crec que destaqués per això tampoc. Ja he dit que a Barcelona hi havia paradetes també d'editorials i vam aprofitar per parlar amb tres d'elles. Tres editorials petites que publiquen manga en català i que, pel que sembla, ens continuaran donant bones notícies. Jaume Ciurana, editor de Símbol, un segell que aviat publicarà el seu primer manga, ens animava a donar suport al món editorial en català i a comprar les seves novetats.
Bé, la veritat és que avui és un dia d'aquests que fa goig de viure i que esperem que tothom el pugui gaudir en plenitud i que no plogui i que la gent s'acosti als llibres, que els miri, que descobreixi coses noves i que lògicament finalment compri, no? Perquè si no, diguem-ne, el món editorial també ha de tirar endavant. En català, el món editorial en català, diguem-ne, és petit i ha de tirar endavant. Aquest Sant Jordi nosaltres hem presentat quatre novetats principals, un àlbum infantil que es diu La primavera de Sant Caltera, d'un personatge molt simpàtic que es diu Ximpancé. El segon és un llibre magnífic, al nostre entendre, que es diu Quatre abraçades i un tros de paper, Operació Rescat al Cova d'Esjamundo, que recull l'experiència d'una noia que és infermera de l'Hospital Clínic que fent unes pràctiques d'un màster de rescat de muntanya va tenir un accident dins de la cova. I aquest llibre explica l'epopeia que va ser sortir de la cova amb unes condicions físiques molt precàries, però sobretot també sortir de les seqüeles físiques i psicològiques que un accident com aquest li va deixar. No? I la veritat és un llibre que està tenint molt bona rebuda, molt bona crítica. Una altra novetat que traiem és una novel·la gràfica de Rochette. Rochette és un dels principals autors de còmic francesos que ja havien publicat anteriorment una que es deia El Llop. I aquesta que es diu La darrera reina és un totxo de 240 pàgines, una novel·la gràfica sobre muntanya, sobre amor, sobre guerra, sobre art, molt, la veritat, molt interessant. I així estem, no? I anem traient novetats i intentant trobar totes aquelles que agradin al públic català.
El 29 de maig serà quan Símbol traurà al mercat Ànima Vertical, un manga de Kunihiko Yokomizo i Yoji Kamata, publicat l'any 2000 al Japó. És un volum únic que tracta el món de l'alpinisme. L'editor Jaume Ciurana ens explica per què van decidir apostar pel manga.
Sí, aquest és un llibre que es diu Ànima Vertical, com t'ho has dit, amb la versió en català, amb anglès i amb japonès, és de Big Wow, no? Que nosaltres la vam conèixer a través d'una editorial francesa, de ser sincers, que van adaptar al francès, i nosaltres, diguem-ne que ja feia temps que teníem, ens rondava pel cap fer aquest tipus de col·lecció i que fins i tot vam fer algun tipus d'enquesta pública al Twitter, no? I creieu que hem de... I l'entusiasme dels seguidors de manga, doncs, ens van fer decidir a provar-ho, i la veritat és que, vaja, també vam tenir l'oportunitat d'anar a veure i visitar 3 o 4 editorials de manga del Japó, i ens hem decidit per aquest títol, que és un títol de l'any 2000, és a dir, no és un títol recent, és un títol de l'any 2000, però creiem que quadra molt amb el nostre públic. No és que estiguem només especialitzats en temes de muntanya, però sí que tant en novel·la gràfica com en assaig, com en llibres de no ficció, doncs tenim una bona part del catàleg amb llibres de muntanya, i aquest ens va semblar un llibre magnífic. Magnífic perquè està inspirat en la vida real d'un escalador japonès, que va ser Piolet d'Or. Piolet d'Or, diguem-ne, per entendre'ns, en el món de l'escalada és el màxim reconeixement mundial que un escalador pot assumir. Està inspirat i, en certa manera, tutelat per aquest escalador, de manera, diguem-ne, que la fidelitat tant dels dibuixos, del material, de les expressions, etcètera, etcètera, amb el món de l'escalada i de l'alpinisme és fantàstic. I són el recull de 7 històries diferents, que sempre tenen de protagonista el mateix escalador, que ens s'apropen, doncs, a diferents escenaris i diferents valors del que es comporta la muntanya, no? El goig, la mort, el risc, allò que porta la gent a fer muntanya, no? Els valors o les raons profundes que tenim tots i cada un de nosaltres, no? Quan anem a la muntanya, o què se t'ha perdut a la muntanya, doncs potser se'ns ha perdut alguna cosa a la muntanya, i aquest llibre, al nostre entendre, recull perfectament aquests sentiments.
Ara ve la pregunta que esperàveu. Hi haurà algun altre manga en català per part de Símbol en el futur?
Ens agradaria que fos una línia, eh? Nosaltres som una editorial petita, modesta, per entendre'ns, i per tant, diguem-ne, hem de mesurar molt cada pas que fem, eh? Però sí que ens agradaria que fos una línia, perquè creiem que el món del manga, en aquest àmbit concret, doncs hi ha possibilitats, no? És a dir, el món del manga que tots coneixem...
En un sentit per adults, potser, no?
Sí, no només per adults, sinó, diguem-ne, d'una temàtica que ens podem sentir propers culturalment, no? És a dir, el món del manga tots hem mamat, no? Etcètera, però, ostres, si sabem que el món del manga també serveix per explicar coses quotidianes com és això, l'alpinisme, la muntanya, o jo crec que aquí hi ha un cert marge, però bueno, com us hem dit, hem d'anar a poc, que l'entusiasme no se'ns emporti per davant, perquè és evident que cada vegada que fas una cosa d'aquestes, que és una inversió, no? Primer de coneixement de mercat, després de traducció, l'hem traduït directament del japonès, no l'hem traduït pas del francès, tot plegat, doncs bé, fa que haguem de ser prudents amb l'ara. Però la idea és que hi hagi una línia en aquest sentit.
A més de Símbol, també vam poder parlar amb Fandogàmia i el seu editor, Pedro Medina, que ja es van estrenar al desembre amb el manga en català amb La meva experiència lesbiana amb la solitud, una obra autobiogràfica de Cabina Gata. En el seu cas, era el primer Sant Jordi a Barcelona, i ens explica com va ser aquesta experiència.
Bé, molt bé, perquè no estem gaire acostumats a aquestes fires en públic, no?, d'estar al carrer, i molt bé, estem a les Rambles, o sigui que este matí ha estat tot turistes, passejant i fent una ullada. Ara, a partir d'ara, és el moment en què sí que està acostant-se la gent, que jo crec que sí que ja, entre els que es coneixen l'editorial i els que ja venen a mirar els llibres, ara estem començant a tindre un bon moment.
O sigui que, de moment, la resposta és positiva.
Sí, estem contents. No coneixíem res de com funcionava el Sant Jordi, i jo crec que estem en un molt bon espai. O sigui que, molt bé, ara ja a fer venda.
I l'any que ve, suposo, repetir o encara no?
Per ara sí, ara veurem. Quan acabi el dia, la jornada, ja veurem com funciona, però jo crec que amb les xifres que estem manejant, jo crec que molt bé.
També vam aprofitar per preguntar com havia anat la primera publicació en català i si hi havia la possibilitat que continuessin.
Oh, molt bé, per ara molt bé. Jo crec que hem tingut bones vendes, a les fires sobretot i a la nostra pàgina web. Sí que és veritat que encara no els llibreters que venen en català no ens coneixen, encara no tenen molts dels nostres llibres, perquè només tenim un títol en català, però jo crec que estem treballant també en eixa feina. I jo crec que sí que farem més novetats de la Nagata, més títols de la Nagata en català per continuar col·lecció. Així, al Sant Jordi s'han venut més volums en català que en castellà de la Nagata, o sigui que també és una bona resposta del públic, no?, de la gent de Catalunya. Aleshores, jo crec que sí que n'hi haurà una continuïtat en els títols en català.
Finalment, també ens va poder atendre Olga Resina, d'Oso Còmics. Ja ho sabeu, l'única editorial que publica tots els seus mangas de manera simultània, en català i en castellà, i en alguns casos en euskera. Durant el Sant Jordi a Barcelona, sembla que Megaman Megamix va ser el títol més venut.
Però de moment el que estem venent més ara és el Megaman, Sí, és el que més despunta, sí.
Els propers 3, 4 i 5 de maig es celebra el Còmic Barcelona i allà Oso Còmics, com altres segells, hi preveu fer anuncis. Què hi podem esperar per part seva?
Bueno, doncs podem esperar explicar una mica com va evolucionant tot una mica, perquè sabem, són temps així convulsius o diferents, no? Per una mica per tots, no només per nosaltres, sinó per petits, grans i mitjans, no? I a part, bueno, doncs sempre ens agrada portar doncs alguna alegria nostra que s'incorpori en el nostre català.
I, evidentment, durant la Diada es van vendre altres mangas en català, de Norma, de Planeta o de Distrito, però de moment ho deixem aquí. Què us han semblat les respostes?
Doncs a mi m'ha agradat molt, em sembla molt admirable que editorials que són petitetes vulguin donar-li visibilitat a treure manga en català. Em sembla algo molt bonic. I em fa tristesa que altres certes editorials... doncs, bueno, segueixin rebutjant la idea de fer-ho, no? Ja sabem de sobres a qui m'estic referint, no? Però fa pena, tio, fa pena, perquè... Però, bueno, això al final deixa molt bé a les editorials petites que sí que ho fan i bueno, doncs això.
I l'actualitat no s'acaba amb Sant Jordi, perquè aquests últims dies hem tingut novetats importants que estaria bé comentar aquí. Aviso que ens deixarem coses, però bé, no es pot tindre tot. La que és potser més recent és que Crunchyroll ha confirmat el doblatge en català de la pel·lícula de Haikyuu, Batalla a l'abocador. Es tracta d'un film que continua la sèrie original allà on es va quedar la quarta temporada i que adapta el següent partit del campionat nacional, és a dir, el partit tan esperat entre el Karasno i el Nekoma.
Però com, així sí? O sigui, van anunciar que ho feien en castellà, la gent, a través de xarxes socials, va reivindicar que també es fes el doblatge en català perquè té un doblatge molt bon català, i mira, doncs han agafat i l'han tret en català. És que quin problema hi havia? Doncs que doncs ho fan i ja està.
Però és que a més tenia sentit perquè ja hi ha el doblatge en català i ja està. No és una sèrie random de la que no s'ha fet mai res en català.
I ha tingut èxit, també.
Ha tingut
èxit. Clar, és que vull dir... A mi em sembla el més lògic i no hi ha hagut cap problema, no hi ha hagut polèmica i segur que els hi ha anat superbé de cara a fer màrqueting de propi Crunchyroll i potser hi havia gent que no tenia Crunchy i només per això hi han dit, hòstia, pues ara em vull agafar la subscripció del Crunchyroll perquè em sembla que han tingut pues, una molt bona actitud fent això.
Sí. Bé, com deia la Laura, aquest doblatge arriba després d'una campanya impulsada per Sanfaina Visual, Camel 3XL, Des del Sofà i altres usuaris que ha durat diverses setmanes per reclamar que aquesta pel·lícula tingués també versió a la nostra llengua després que els aficionats l'hagin pogut veure íntegrament al Super 3 i alhora l'estiguem llegint en català a través dels volums que publica Planeta.
Que, per cert, des d'aquí aprofito per demanar si poden reemetre Haikyuu, sisplau, perquè ja m'he fumat Sakura sencera, és el moment perfecte perquè remetin la sèrie, perquè ara que s'ha anunciat la pel·li doblada en català és com moment perfecte perquè la tornin a...
Estaria bé, perquè hi ha un fandom de Haikyuu que això, que quan es va saber que seria Crunchyroll qui duria la cinta als cinemes, doncs es va organitzar per recollir signatures i ser en definitiva pesadíssims, com toca en aquestes ocasions. He de dir que altres cops ja s'havien fet campanyes similars, però no havien funcionat perquè bàsicament Crunchyroll no ha tingut mai un interès real en l'anime en català. Sí que s'havia doblat la pel·lícula de Bola de Drac Super Super Heroi, però de nou va ser gràcies a una campanya, la pressió de la Generalitat i un afegit que, a banda de ser Bola de Drac, que és, podríem dir, un símbol nacional, en aquella època Crunchyroll tenia gent contractada a l'estat espanyol. Ara no. Ara l'única seu europea és a París. Per tant, si abans costava molt, ara costa el doble. Segons fonts del Departament de Cultura, la pel·lícula ha arribat gràcies a la insistència dels fans. Si el 9 d'abril esclatava la polèmica, el dia 10 la Generalitat contacta amb Crunchyroll Europa sense esperances perquè altres cops ja n'hi havien respost. Aquest cop la reacció va ser immediata i una setmana després, el 17 d'abril, es va començar a posar en marxa per acabar confirmant-ho aquest mateix dimecres 24 d'abril.
Encara té més mèrit que, tenint en compte que era més difícil aconseguir-ho, s'hagi aconseguit, i també donar les gràcies a tota la gent que ha fet soroll per xarxes socials.
Mm. Pel que sembla, amb aquest marge tan estret de temps, recordem que s'estrena el 31 de maig. No hauria estat possible tramitar la subvenció, però Crunchyroll ha tirat endavant igualment. Pels més curiosos, això vol dir que el doblatge el paga Sony, l'empresa mare de Crunchyroll, i en el futur pot ser o no que demani la subvenció, i en funció dels pressupostos de la Generalitat, recordem que tenim eleccions el 12 de maig, podrien atorgar-la o no. En fi, tot un rotllo que he deixat anar, però m'interessava que es conegués bé aquesta història, perquè no sabem si obre portes a més doblatges, però com a mínim demostra la importància de ser pesadíssims, sí, quan volem alguna cosa.
Que a vegades al final no s'aconsegueix, però per intentar-ho doncs no perds res.
Sí.
Fortuna, fama i poder. L'home més poderós del món va ser el rei dels pirates, en Gold Roger. I les paraules que va pronunciar en morir van llençar rius d'homes a la mar.
Meus tresors? Ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Grand Line. Ara és l'era de la gran aventura.
Comentant això, també podríem fer un repàs de dues campanyes ara mateix en marxa a les xarxes socials i a les que us podeu afegir. Una és la més clàssica de totes, que és que volem més episodis de One Piece en català. Ara mateix el Super 3 està emetent els episodis de la saga de Marineford, que originalment es van doblar i emetre també fa 10 anys. Quan finalitzi aquesta saga, tocaria començar després del Timeskip, però això, que sapiguem, encara no està doblat. En previsió, doncs, els aficionats de la sèrie ja han començat a fer campanya perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals no es torni a deixar penjats. De moment, no hi ha hagut resposta. I l'altra campanya que hi ha en marxa obeix a una notícia que ja de pas comento, i és que l'editorial Distrito Manga, que en català ha publicat Windbreaker, una sèrie de la que ara tot just s'està emetent l'anime al Japó, doncs va anunciar dues llicències recentment. Una d'elles la coneixem de sobres, Karekano. Finalment torna el manga de Karekano després que el publiqués Glénat l'any 2002. El directe al canal de Ramen Para 2, Distrito, va comentar que s'estaven pensant si treure-la en català també, i alhora van anunciar un altre shoujo, aquest altre més actual i de moda gràcies al seu anime, que és Yamada-kun. Aquest no van dir que s'ho estiguessin pensant, però per demanar que no quedi. Així que l'altra campanya a les xarxes socials de la que us estic parlant és precisament per reclamar a Distrito Manga, segell de Penguin Random House, que publiqui Karekano i Yamada a la nostra llengua. Jo les compraria.
Jo també. Karekano és...
Jo Karekano sí, l'altra no, que no sé quin és.
Tio, o sigui, és com sèrie de l'adolescència, és... com Fujiki Yubi. O sigui... Però bueno, ja està.
Sí, sí. És diferent el manga a l'anime, però...
Ja, sí. El manga està acabat, no?
El manga perquè, està clar, acabat.
L'anime recordo que no estava acabat. Tant. Mm. I sempre he tingut la curiositat de llegir-me el manga, perquè jo només vaig veure l'anime, el 3XL, i l'anime arriba a un punt que començava a ser una cosa bastant perturbadora.
Sí.
I el manga crec que és encara més.
Encara més, sí.
Jo no me n'en recordo.
M'agradaria. O sigui, jo en català me la compraria.
Més enllà de campanyes, tenim quatre notícies més sobre el doblatge en català en anime. La primera és que ja s'ha estrenat la primera temporada de Kuroko no Basket, o en el seu títol en català, Kuroko i el bàsquet. És, de moment, l'única estrena d'anime del que duem d'any al canal Super 3, però en tot cas és una sèrie molt de renom, també amb molt de fandom i que té un argument centrat en el bàsquet, però d'una manera una mica més fantasiosa al que estem acostumats. Kuroko i el bàsquet substitueix a la graella televisiva a Naruto, un anime del que ja es va dir que només s'havien comprat les dues primeres temporades, així que caldrà esperar per continuar-la veient fins al final. I fora del canal Super 3 també s'ha confirmat que la distribuïdora Vertigo Films doblarà al català l'última pel·lícula de l'estudio Ghibli i de Hayao Miyazaki, que és El noi i l'ocell. I ja per acabar, Selectavision ha obert la reserva de l'edició física en Blu-ray i DVD de les pel·lícules de The First Slam Dunk Blanc i Bola de Drac Super Superheroi, les dues en català. Suposadament, un cop apareguda aquesta edició física, podem pensar que en algun moment es podrà veure la pel·lícula de Slam Dunk, que recordem es va estrenar fa gairebé un any als cinemes. Sense haver acabat de gravar, sé que aquest podcast serà prou llarg com perquè algú acabi despenjant-se, no marxeu de debò, perquè ara arriba Frieren, més enllà del viatge final.
Jo no marxo, jo estic aquí, però no sé ni què és Frieren, llavors estaré calladeta.
Frieren! És molt xula.
Avui volíem comentar una sèrie escrita per Kanehito Yamada i dibuixada per Tsubasa Abe, que ha estat força reconeguda entre el fandom otaku, número 1 per votació popular encara a dia d'avui al portal MyAnimeList, per sobre de Fullmetal Alchemist, Attack on Titan, Gintama, entre molts altres, que no és poca cosa, s'ha considerat el millor anime de la història, en aquest cas de l'estudi Madhouse, per milers i milers de persones. Ja ho debatrem, això de si està o no sobrevalorat, però en tot cas, un cop finalitzada la primera temporada, vam pensar que estaria bé xerrar-ne una mica, per si algú li pica la curiositat. El manga es va començar a publicar l'any 2020 a la Weekly Shonen Sunday, una revista que coneixereu per ser el lloc de naixement de grans fenòmens com ara Detective Conan o diversos títols de Rumiko Takahashi, per exemple Inuyasha, Ranma o l'Amo. Frieren porta 13 volums recopilatoris al Japó i Norman està editant la versió en castellà de moment amb 9 volums. El manga, per cert, el tradueix Víctor Gomà, que ens ha pogut atendre i apareixerà més endavant. Aclareixo que necessàriament farem spoilers de tot el que s'explica en aquesta primera temporada, no del manga, que va més enllà. Tampoc és un anime que tingui gaires cliffhangers, ni et sorprengui el final de cada episodi, així que si no l'heu vist o heu llegit, us convido a continuar escoltant i potser us animeu a fer-li un cop d'ullí pels que no es puguin esperar a la següent temporada, tranquils, perquè podeu llegir a partir del volum 7 del manga o del capítol 61. Ara sí, feta la prèvia, som-hi! La història comença amb un grup d'herois aventurers que precisament venen de derrotar el rei dimoni, és a dir, en comptes de recórrer tot el camí fins a la batalla final habitual en aquest tipus de mangas, l'obra ens trasllada al que passa després d'aquesta gran batalla, que és el retorn al poble d'on havien sortit 10 anys abans.
Seria una mica com si es veiés el que passa després del Senyor dels Anells. Després de
sí, estava pensant!
Després de que
tinguin l'anell. Pues sí, perquè també surt un elf. Bueno, o sigui, la protagonista és un elf. És sí. Un elf. I hi ha enanos,
sí,
o sigui,
tot això,
és com
sí.
El món.
És rotllo Dungeons & Dragons, és d'ací de fantasia.
Sí, però en una franja temporal posterior. I és. Els integrants d'aquest grup inicialment són l'heroi humà Himmel, el guerrer Nan Aizen i el monjo humà Heiter. Tots tres, això se'ns explica en un dels nombrosos flashbacks, aconsegueixen reclutar al llarg del seu camí a la Frieren. La Frieren, que és de fet la protagonista de la trama, és una maga elfa, com acabem de comentar, que podríem dir que té problemes de sociabilitat i li costa empatitzar amb la resta d'éssers vius, i és que, a diferència dels seus tres companys, ella és capaç de viure molts anys, tants que se'ns diu que n'ha viscut un miler.
A l'Aizen, que és un nan, també n'ha viscut bastant.
Sí, però no ho diuen de forma molt explícita.
Potser la meitat o menys que la Frieren. No,
però això també passava amb el Legolas, no?
Tampoc explora gaire aquesta... O sigui, el punt de vista que es veu a Frieren no explora gaire Tolkien. O sigui,
exacte.
Viuen molt i ja està. Vinga.
Sí, és un punt de vista diferent. Vosaltres vau veure l'anime perquè coneixíeu aquesta premissa de que comença una mica més tard del que solen començar aquestes obres habitualment, o ho vau fer per la qualitat de l'animació, o per què ho vau fer?
A veure, jo aquí tinc una història bastant graciosa, i és que un dia havíem quedat per sopar i el Roger va dir, doncs jo he començat a veure Frieren.
Exacte.
I el Mangacín va dir, aquesta sèrie és un avorriment, no passa res, vaya merda.
Correcte.
I llavors
un retratat.
Ai, doncs a mi m'està agradant. I clar, jo vaig sentir això i vaig pensar, ui, doncs quina mandra. I no em va cridar, és que no vaig arribar a enterar-me ni de què anava la sèrie. Només havia vist el cartell promocional i havia vist que era això, rotllo fantasia medieval i tal. I no tenia ni idea de què anava d'això, és que no,
jo
no
tampoc,
ho sabia.
Jo tampoc, A mi m'ho va recomanar la meva parella, però ja està, va ser sí que em vas parlar d'això, em va parlar de que hi ha una elfa, que els seus companys, bueno, pues va passant el temps i van morint i tal, i que és la vida de com ho veu ella. I bueno, va dir, va, pues vale, anem a veure-la. I mira, pues
clar, és que això és el que passa al primer capítol. Jo això la vaig començar sense tenir ni idea i vaig veure que passava això al primer capítol i ja només per aquest concepte de... No és la història de l'aventura fins que arriben i maten el rei dimoni o que sigui, no. És el que passa una vegada i ja s'ha fet això. I vaig dir, hòstia, em sembla molt original i poc habitual, no?, en un anime. I ja em va enganxar. O sigui, ja va ser, vinga, la droga pura.
I quants capítols té?
28, la primera temporada.
Però es passa, bueno, a mi se'm passava superràpid.
A veure, potser sí que al principi és lent, perquè clar, és que és lo típic, és... ja han matat el dolent, ja han matat el dolent
clar,
de la sèrie.
Sí.
Llavors al principi tampoc
no,
hi ha,
sí.
no hi ha acció. Sí.
Clar, de dir cap on està anant, quin és l'objectiu, però és que crec que aquesta és precisament la gràcia, no?, que és molt quotidiana. És
estan tornant
capítol,
a casa i fin.
Cada capítol és autoconclusiu. No, no és això exactament, o sigui...
Al final sí que hi ha un objectiu, però al
principi
és això.
Al principi és la Frieren, amb tots els personatges que ha anomenat ell.
Que els hi fa, ja quedarem, i fa, bueno, ja quedarem d'aquí unes dècades.
Clar, per ella és, d'aquí 50 anys tornaré. I per ella 50 anys és una tarda, saps?
Sí, un parell d'hores. I pels altres, doncs, ja estan al final de la seva vida.
El primer episodi de l'anime i el primer del manga també s'acaba amb un funeral. La Frieren, després de marxar a buscar i aprendre nous conjurs màgics, torna al poble havent passat només 50 anys. Els seus excompanys són ja homes de tercera edat. Amb el Himmel encara viu, tots quatre fan un últim viatge d'una setmana per veure una pluja de meteorits. Malgrat l'alegria del retrobament, la següent pàgina, o la següent escena, és el toc de campanes del castell que anuncia la mort de l'heroi Himmel. Enmig de la cerimònia, la Frieren es trenca i comença a plorar desconsolada perquè, diu, amb els 10 anys de viatge que van fer, no em va tindre prou per conèixer suficientment el Himmel, que ara ja sí, que podem intuir que era el seu gran amor. La relació entre la Frieren i el Himmel se'ns comença a explicar a partir d'aquí. Com la veieu? Realment creieu que podria haver passat alguna cosa si tots dos ho haguessin volgut? O simplement, com jo alguna vegada he pensat, és una cosa que està més al cap de la Frieren, que tendeix a idealitzar una mica el passat.
Home, jo crec que és això, no? Que ella no és conscient, o sigui, que tampoc hi pensa,
clar.
I no és fins que mor, bueno, que veu que mor, que diu, ostres, ara no puc tornar enrere el temps, i ja s'ha acabat, i ara em dono compte que jo aquesta persona la volia conèixer més, i ara ja no puc fer.
Però ei, no, ningú li ha explicat això? Sí, que la meva vida
clar,
no és com la teva?
Però no, perquè no és algo que pensaries que li has d'explicar a algú que viu milions d'anys, no? Bueno, milions,
clar,
he flipat.
I la personalitat de la Frieren també, quan la veus, és freda, distant...
Té aquesta dificultat, que és la que dèiem,
de comunicació.
Com per establir relacions personals i no se n'entera gaire. De realment,
dona compte, sí.
Tu viuràs molts anys, però els humans no viuen tants anys. I clar...
I li has de recordar, és a dir, escolta, que tal, i dius, ah, vale.
Ella ho intenta com ser més empàtica, no? Tenir com...
Però
això
ho
veus,
anys...
ho veus a la sèrie com
clar.
Va evolucionant i després es va donant compte quan després fa el seu grupet, no?
Però voleu dir que en 10 anys no hauria estat capaç de desenvolupar-se una mica la relació entre el Himmel i la Frieren?
És que
a mi em
dona
la sensació que igual... no hi havia aquesta tensió sexual entre els dos, eh?
No, jo crec que no. És que la relació...
És això, que desperta després.
Per això no penso que sigui una gran història d'amor la que hi hagués entre els dos. No sé si més endavant es desenvoluparà una mica més. No ho crec, perquè si no ha passat ja... Però és algo com bastant subtil, no? Hi ha això de l'anell que li va donar, però ella no li dona importància perquè ella guarda l'anell i... i fins que no escalafern, clar, és que això potser s'hauria de donar una mica de context.
Sí, després en parlem.
El busca i el troba al final.
Clar, sí. I se n'adona, no? Es recorda com que el Himmel li va regalar aquell anell i el significat que té que et regalin aquell anell. Però en el seu moment ella ni se n'entera. Llavors, clar, això et demostra que en el seu moment ella no havia tingut aquest procés madurativo de veure com són les relacions humanes i que pues, va perdre l'oportunitat perquè ja el Himmel ja...
Clar.
Ja s'ha mort.
Tot i que no serà l'últim cop que veiem el Himmel, el Heiter i l'Eisen, sí. La Frieren a priori fa el seu propi camí. Se'n va del poble, com dèiem abans, buscant nous conjurs, però un dia es troba el Heiter, el monjo que també és mag, està envellit i viu amb una nena, la Fern, que està aprenent màgia. Tot i les reticències inicials, la Fern acaba acompanyant la Frieren en el seu viatge gràcies a diversos anys d'ensinistrament. Aquí comencem a veure que el temps per la Frieren és realment prescindible perquè el Heiter l'enganya durant anys perquè investigui un llibre de conjurs, un grimori, que suposadament atorga la immortalitat. Gràcies a això acaba sent la mentora de la Fern, però com dic, tinc la sensació, no sé què en penseu vosaltres, que la impaciència per la Frieren no existeix.
No, a veure, jo també penso que és una miqueta de conveniència, de guió, vull dir, si no, no tindria coherència, no?, que al final sigui la seva mentora, llavors s'ha pues, de posar alguna cosa així, i clar, com nosaltres no vivim tants anys, pues, també és un concepte que no podem arribar a entendre. Sí que podem notar que és veritat que com més grans ens fem, més ràpid passen els anys.
Sí.
I pots intentar escalar-ho, no? Dir, ostres, si vivim de mitja 85 anys, imagina't si visquéssim 1.000 anys. Pues realment, segurament un any se'ns passaria ultra ràpid, no?
Clar.
Llavors, pues sí que pots intentar entendre una mica, però has de fer una miqueta d'esforç, no? Per
hi ha
no
diferents,
algo realista.
Hi ha diferents diàlegs dins de diferents episodis de la Fern amb la Frieren. La Fern recriminar-li a la Frieren que sí. No pot ser que estiguem mesos i mesos en un mateix poble.
Sí.
No? Vull dir,
sí, sí,
no,
sí.
Aquí, o...
Clar, sí, perquè per la Frieren és... Oi, doncs em ve de vos aquí quedar-me 3 mesos.
Sí.
I la Fren rotllo, no?
Però crec que sí que ho veus
una setmana, com a molt. Ja
però
està.
Sí que veus l'evolució. Al principi fa molt, però després ja sí que es dona compte i fa, bueno, només estarem una setmana. Sí que va baixant el temps a mesura que van passant els episodis. O sigui, es va donar en compte que el temps per la resta dels seus companys que són humans és important.
Tal com hem comentat, la Fern acaba acompanyant la Frieren i en aquest camí aconsegueixen trobar un objectiu. Anar al nord, on hi ha el lloc de descans de les ànimes. Allà, si tot va bé, la protagonista podrà veure de nou el seu gran amor i se'n podrà acomiadar com toca. Val a dir que aquest objectiu final a la primera temporada encara no l'ha aconseguit i desconec si el manga ja hi ha arribat o no. A banda de la Fern, en aquest viatge també hi haurà un tercer integrant de la comitiva, és l'Stark, un noi criat i ensinistrat per l'Eisen, el guerrer nan del que parlàvem al principi. Amb la Frieren tenim una construcció de personatge molt acurada i una mica també ho tenim amb la Fern, una noia òrfana que té un caràcter parcialment semblant a la Frieren, només que és més jove. Però què penseu de l'Stark? L'únic que se'ns explica és que va abandonar el seu poble, que la seva família el tractava malament i que té aquest caràcter una mica genèric, no? Perquè... típic personatge de shonen noi
sí,
sí.
Que s'enamora de la Fern després.
Clar, és que això és el bonic, és el tendre,
ja
la relació que tenen ells dos,
sí, però és molt nen,
adolescents hormonals.
Mentalment és molt nen, sí.
Fa molta gràcia, i com la Frieren és la iaia que està allà, en plan, oi, està una altra vegada discutint-se, tio.
Però és molt previsible, no, l'Stark? O sigui, en diferència dels altres dos, que potser els
sí,
una mica diferents.
Sí, potser el personatge més genèric, sí, no?
Sí, jo crec que seria el més genèric, no...
És això que té, no? Que és un poruc, però realment és molt fort. No?
Sí.
Sí, exacte. Sí, és com típic
sí,
protagonista.
Sí,
de... El que passa que aquí no és protagonista.
Sí,
però...
fa una mica de punto, però serveix més per veure pues, aquesta part de l'afer, no? De la relació que té amb ella. Tot i que, bueno, el capítol que hi ha el rei aquell que li demana que es faci passar pel fill,
sí.
Allà sí que té una mica més de protagonisme i diu algunes frases interessants.
Sí, bueno, suposo que l'hauran de...
Clar, perquè...
En aquesta primera temporada ha sortit poc, o sigui, ha sobresortit poc, també. Suposo que després ja tindrà més... més càrrega.
Suposo. No,
suposo.
Sí. No he llegit el manga, però...
Música.
L'anime té 28 episodis i durant la primera meitat veiem aquest viatge de rumb una mica utòpic i llunyà. Què en penseu d'aquest ritme tan pausat que té la sèrie? Almenys en aquesta primera part us va desanimar en algun moment o com ho heu vist?
A mi no, és que a mi m'agrada molt això. O sigui, això no m'agrada, però també m'agrada molt quan una sèrie no va només de fotre's d'hòsties i explorar doncs, altres punts de vista. Llavors, com té aquest punt de quotidianitat i cada capítol és bastant autoconclusiu, no crec que només hi ha cap al final i al mig de la sèrie, no? Que hi ha un parell d'històries així que van més lligades amb més capítols, no necessitava, o sigui, no, ja m'estava bé, perquè me feia sentir com si fos una mena de zona de confort. Que dius, vaig a veure la sèrie i no penso en res més i és com si estigués allà amb ells i me proporcionava molta sensació de tranquil·litat i això m'agrada.
A veure, jo entenc que a gent li pugui avorrir perquè al principi això és pausat, lent, però no sé, clar, és diferent.
No hi ha una trama d'intriga, no hi ha unes baralles així que diguis, uau, a veure qui guanyarà.
Perquè també, perquè està xetada, o sigui, al principi la Frieren, o sigui, amb un cop de dit, ja guanya tothom.
Que tot i que no hi hagi aquestes grans escenes de baralles que duren 50 capítols, l'animació està molt ben feta.
Sí.
O sigui, l'animació de les baralles que hi ha és impressionant. O sigui, ja només per això ja val la pena veure-la.
Jo també penso que depèn del moment vital en què et trobis. Això ho vam parlar l'altre dia.
Clar.
Perquè si trobes en un moment de molta saturació de feina, d'estudis o el que sigui, i necessites alguna cosa per consumir a la nit o en un moment que tinguis mort, però tampoc tinguis com aquesta calma interior o aquesta paciència que requereix posar-te en una història d'aquest tipus, penso que al final també t'afecta com gaudeixes de la sèrie. I a mi em va passar això. O sigui, jo, quan es va començar a emetre l'anime, el vaig mirar perquè tenia tan bona fama, perquè tothom en parlava, perquè la premissa és atractiva, vull dir, no dic que no, i l'animació també està bastant bé, però em va passar això, que m'avorria. O sigui, jo posava a mirar i deia, però aquí no està passant res. El primer capítol és boníssim, o sigui, agafes el primer capítol i dius, això és una obra mestra perquè s'acaba també molt bé i no sé què, però a partir del primer, segon, tercer capítol comença a ser una mica monòton des del meu punt de vista. Què passa? Que després me'l vaig tornar a mirar perquè havia anat al podcast i la meva situació vital havia canviat. Diguéssim, m'havia passat de tenir una mica de saturació mental amb diverses coses, la feina, etc., a una situació més de tranquil·litat perquè ara mateix doncs, estic a l'atur, no? I llavors, o sigui, tenia temps. Tenia temps per gaudir la sèrie i no tenia problemes per estar 20 minuts mirant com caminaven per diferents pobles, parlaven...
Però tampoc és així. O sigui, també la gràcia és que la Frieren va tornant a llocs als que ja ha estat. Llavors, a base d'això, sorgeixen anècdotes. Per exemple,
van sortint flashbacks...
Quan torna al restaurant, que fa no sé quants anys hi va anar, era l'hòstia, i és rotllo, seguirà existint aquest restaurant? El menjar seguirà sent igual, perquè igual fa 80 anys que vas estar aquí. I clar, és aquesta gràcia de dir com ha canviat això? Seguirà tal?
Sí. Però clar, llavors és una sèrie que només pots veure si tens temps, perquè
això anava a dir,
jodida.
Dic, l'Aina no podrà veure perquè...
és que de fet
depèn del teu estat mental, penso, al final.
Clar, ara mateix no, després de tant a mi em passa el contrari que ell. Jo estava molt nerviosa i me generava l'efecte contrari, o sigui, jo necessitava veure la sèrie perquè me tranquil·litzava, me calmava, perquè no era molt d'estímul, venga, informació, venga, has de fer l'esforç de veure què està passant, no, és que no cal, o sigui...
Bueno, cada persona és un món.
No he de pensar.
Apagues el cervell i la veus, i et deixes emportar, i rius, i ja està. Excepte el primer capítol, que és el més sentimental, i excepte que tu hagis tingut alguna pèrdua propera significativa, no t'afectarà molt profundament, perquè, clar, es va veient ella com recorda el Himmel i els altres companys, llavors... Sí que fa pena o et pot afectar en aquest sentit, pots estar més sensible de dir, ui, això em recorda, jo què sé, tal moment de la meva vida recent, no? Però a banda d'això no crec que afecti gaire.
La la segona meitat, el capítol 18 al 28, està dedicada a l'arc de l'examen. Hi ha un punt en què la Frieren, la Fern i l'Stark no poden travessar la frontera cap a les terres del nord, plenes de dimonis, sense que una de les dues magues no aprovi un examen de l'associació de mags. La Frieren ja havia aconseguit anys enrere ser considerada una de les magues més poderoses, però ara això sembla que ha caducat i ningú no se'n recorda. Aquest arc no recorda una mica el típic arc del torneig de qualsevol manga shonen?
Sí. Naruto, tio.
Sí, sí. Aquí ja passa a ser, sí. No? S'assembla ja més a un shonen.
Aquesta part és més shonen.
De tota, sí, la vida.
Més, vale, més tipus
és molt més shonen, sí.
el torneig de les arts marcials una mica, no? Sí. O sigui, intentem posar alguna cosa per tal que la gent no marxi.
Sí. A mi em recorda, sí, el que deies tu del Naruto, de l'examen, sí, del Naruto, que hi havia unes proves.
És que són grups de tres, no?
És que és això, sí, són grupets de tres.
La primera prova són grups de tres, la segona prova...
I ja van sortint molts personatges, o sigui, és com el Naruto, que s'introdueix en un munt de personatges, sí, aquí també apareixen tots a l'examen.
Bueno, és el que et permet aquest tipus d'art, no? Introduir, clar, personatges que després poden aparèixer, i ja coneixes la seva història, la seva, sí, màgia, la seva manera de pensar...
Sí. A més que em fa gràcia perquè es nota molt quins seguiran sortint i quins no, per la seva estètica.
Yeah.
La tia aquesta que té la cua aquí al costat i la llança, dius, aquesta sortirà molt de temps.
La majoria dels que surten a l'examen jo crec que seguiran sortint, o sigui, se'ls ha donat bastant de pes.
Els que aproven l'examen.
Però inclús els que no... Jo crec que hi haurà alguns que seguiran sortint.
Hi ha uns quants que se'ls peten a l'última prova.
Les dues noies aquelles... No recordo els noms, però...
Aquelles, a l'última prova que entren a la, sí, mazmorra aquella, hi ha uns quants allà que ja se'ls rebenten, que dius, aquests ja, ja no tornen a sortir. I les noies aquestes...
Les noies sí.
S'han de prendre pel cul ràpid, també.
Però que sortiran, perquè van establir contacte amb la Frida, en tenen relació...
Sí, jo crec que sortiran, però una mica de rellen, o sigui... No, se li dona més protagonisme a la tia de la cua al costat, que és que no em recordo els noms, ho sento. El noi del pèl blau.
El senyor gran, també.
El senyor gran, però aquest jo crec que el seu arc acaba una mica ja, perquè és en plan, vull aprovar només per tornar,
sí,
a veure...
No ho sé, jo he vist una portada amb ella a la portada.
Sí. Ah, doncs,
llavors, mira, intueixo que continua.
Jo crec que seguiran sortint la majoria, inclús els que suspenen.
Potser. El que passa és que si han de passar la frontera no la podran passar, ja, encara. Però bé,
l'escena de has aprovat o has suspès em va fer molta gràcia, tio. Van a veure a la sèrie per...
És un personatge, es diu així.
Sí. Per veure si ella és la que ha de dir si has aprovat o has suspès. I n'hi ha que no, ni obren la boca ni li diuen hola, que ella diu suspendido.
Suspès.
Sí. Per l'energia que nota quan entra a la sala, no? Per si...
Sí.
I fa gràcia per això, perquè és com, ah, ok, és en
banc. Siguiente.
Sí.
I la Feirena aprova?
No.
Es pot dir que t'espoiler? Es pot dir que t'espoiler?
Sí, jo crec que es pot dir perquè hem dit que parlaríem
jo
de...
Jo t'ho estic preguntant directament, per favor.
No, però... Ho expliques tu?
Ho explico, si voleu, ho explico. Bàsicament, la Frieren no aprova perquè sembla que hi ha com una mena de rivalitat.
Litemania.
O sigui,
amb la sèrie.
És que, clar, la sèrie és la típica elfa que... bastant capritxosa, ¿vale? Fa molt el que li surt del conyo i llavors agafa l'aprenent, que és la Flame, que és una humana. La humana aquesta, quan creix, agafa una nova deixeble, que és la Frieren, i li presenta a la sèrie. Ei, mira, aquesta és la Frieren, és la meva deixeble. I al principi la sèrie té com curiositat, però és com molt arrogant, saps? Aquesta, la Frieren aquesta no arribarà a cap puesto. I després la Frieren sí que arriba. I els que fan la prova aquesta de l'examen, si la proven, era... li poden demanar un conjur
que vulguin,
perquè sí. La sèrie aquesta coneix tots els conjurs del món. I la Frieren el que va fent és anar pel món llegint grimoris per conèixer més conjurs. Llavors li demana quin conjur vols que t'ensenyi i em penso que la Frieren li diu que cap, no? Després, quan tornen a anar i li diu que vol aprendre, li diu, no, li pregunta quin és el teu conjur preferit.
Això, el preferit és el de les flors.
I diu, el de les flors, i diu, vaya gilipollada, el de les flors. I diu, per què? Perquè era el preferit de la meva mestra, la Flame. I llavors és com que li sembla tan poc ambiciosa que li diu, pues suspendida, quan podria aprovar sobradíssimament, perquè es carrega el rei demoni.
Perquè la Frieren llavors, és la més forta de tots. Sí.
Sí. No l'aprova perquè no li dona la real gana d'aprovar-la, perquè és així el personatge.
Pues de 100 anys la sèrie encara li temania. Mare meva, ressentida.
De fet, és molt graciós perquè quan entra, rotllo, a veure si m'aprova o em suspèn, ja va amb l'actitud de...
Te voy a suspender.
Saps? O sigui, ah, sí, va ah, perquè és el tràmit que ha de fer, no? Perquè ha d'anar a veure-la. Però ja sap que li dirà que no.
Durant aquesta segona meitat es fa molt d'èmfasi en la mestra de la Fire, la Flame, una humana que amb els anys es va convertir en una llegenda. La mestra de la Flame era la sèrie del que estàvem parlant abans, una elfa que està decebuda amb els humans, perquè troba que la diferència en la longevitat provoca que els humans no puguin aprendre prou bé els misteris de la màgia. Això s'ajunta amb la solitud que en general podem veure que tenen els pocs elfs que queden al món, i com de descol·locats es troben els dimonis ara que no hi ha el seu rei. Creieu que l'anime explica prou bé el world building, les diferents races, la situació de cadascuna d'elles? Com ho veieu? Perquè la veritat és que tampoc s'acaba d'entendre que hi hagi molts dimonis tombant quan ja no hi ha el rei dimoni. Tampoc s'explica prou bé per què no hi ha tants elves. És perquè s'extingeixen o com va la cosa?
No, jo crec que parteix de la base de que molta gent coneix en general la fantasia medieval i assumeix que les bases les tindràs, però sí que és veritat que falta bastant de context de perquè aquestes races, clar, perquè la sèrie diu que és l'era de los humanos. Llavors ja s'entén, no?, que els elfs pues, no n'hi ha tants.
Però
espera
perquè un moment, hi ha una cosa que no he entès o que tinc un dubte de lo que has dit. A la sèrie el tema ni els humans perquè diu que no aprenen les...
Perquè com que viuen poc, al final...
Vale, però ella no va agafar la Flame com a, que era humana.
Sí, perquè, perquè és un cas especial.
Perquè va dir, ai...
Però no veieu que això no se sustenta per cap lloc?
No, perquè és la personalitat d'ella, de la sèrie, és així.
Bueno, i també precisament per això, perquè la Flame mor, i llavors diu, tan bona que era, però ja s'ha mort.
A la Fern també la vol agafar com a deixeble. Sí que és veritat que falta molt de context sobre els dimonis, perquè apareixen d'una forma bastant... bastant aquí, i sembla com que al principi els humans sí que els hi tenen por als dimonis, no? Quan surt la cria aquella, però que no la maten i per no haver-la matat doncs es lia una mica parda. Però després estan com governant a una ciutat i estan com han fet un pacte, no?, amb la persona com diria, bueno, la persona que està en aquella ciutat, el rei o... Sí, però sí, falta molt de context d'entendre bé quin és l'impacte, com ho perceben els humans els dimonis.
Bueno, potser els dimonis potser s'explica més endavant, perquè potser és que, jo què sé, que hem derrotat el rei dimoni, però...
Però hi ha un príncep, no?
Però, exacte, o,
clar, és que sí que
o no està mort del tot, o pot haver xitxa pel darrere aquí encara. Sí que és veritat que el tema de que perquè hi ha pocs elves, o al món en general, sí que potser li falta més explicació.
Sí, perquè t'expliquen una mica de quina és l'actitud, no?, que com són els dimonis, però és això, no... D'on surten, quants n'hi ha...
Bé, com ja vam dir al passat podcast, la intenció a partir d'ara serà parlar amb alguna persona del sector que ens pugui aportar una visió diferent. En aquesta segona secció extra comptem amb el traductor del manga de Fire en el castellà, que és Víctor Gomà. Les seves traduccions les hem pogut llegir fins i tot en mangas en català, com ara Windbreaker, Guardians de la nit o Grendel, però parlant de Fire li van preguntar si li va sorprendre la trama i quin és el seu personatge i escena preferits.
Bé, quan començo a traduir un manga, sempre abans investigo una mica per saber per on aniran els trets i així ja anar una mica sobresegur i ja tenir una idea de què va la història. Així que en aquest cas també ja això tenia una idea del tipus d'obra que era, la premissa que tenia i tot i així, sí, clar, sorprèn una mica el canvi de perspectiva segons el que estem acostumats. Però sí, en part va ser una sorpresa, però ja et dic que ja anava una mica sobreavisat i no em va agafar així com de... Oh, no m'ho esperava gens ni mica. Doncs és difícil triar un personatge concret perquè tots tenen la seva profunditat, una profunditat que no sols trobar en molts altres mangas i cada un té el seu moment també per brillar. Però bé, tot i que pot semblar poc original, també potser triaria la Frieren per més que res perquè representa molt bé aquesta dualitat i la seva lluita interior entre el que és la humanitat i la seva condició com a ésser immortal o quasi immortal com a elfa. I clar, el manga s'encarrega de mostrar-t'ho molt, aquesta lluita que d'interior, i sí, per això la trobo la més interessant. Tot i que tots, ja dic, són molt interessants. En quant a escenes, també és difícil triar-ne una. N'hi ha també de molt bones, però em quedaria en general amb les escenes de flashback en què veiem el viatge del grup original. Clar, quan les veus pots fer els paral·lelismes amb el que està passant a la història i és molt, molt xulo.
Val, no sé si vosaltres us atreviríeu a dir algun personatge preferit, alguna escena.
Per mi la Frieren.
Sí. I la Fern també.
La Fern és molt mona, però la Frieren és merda per això, perquè és molt diferent del prota habitual.
Mm. Sí.
És molt mamà, és molt vieja, no? Les sí. escenes aquestes que té de que li fa així el cap, o li tira un besito al sí. monjo aquell que s'uneix i diu, què estàs fent?
I algun moment així...
És que l'escena és el mateix. Opino igual, és molt difícil sí. dir una escena, o sigui...
Mm. Els flashbacks m'agraden, sí, també, com ho diu.
Sí.
I...
Hi ha escenes que jo m'he rigut molt. Mm. Amb l'Stark i la Fern.
Mm.
Quan es piquen entre ells, ja s'han anat a dormir tard. És que, saps? Quan estan fent l'examen.
És veritat.
Que diu, oi, que bé, no estan les xiques, me'n puc anar a dormir a l'hora que vulgui.
Sí.
I com a escena d'animació... l'escena quan està l'Stark lluitant amb la dimoni que invoca armes,
vale.
Buah, és que allò és una passada, però per mi l'escena d'aquestes que dius increïble, que em va agradar bastant, m'agrada molt quan s'enfrenta a la tia de la balança, el dimoni de la balança,
vale.
i està com contenint el seu poder màgic perquè la balança no surti que guanya ella,
sí, Laura.
I Laura i Laura es queda en plan, t'he guanyat jo. I quan s'atansa li solta la frase, rotllo, és que jo sóc una elfa mil·lenària. O
sigui, yeah.
No saps a qui t'estàs enfrontant.
A mi m'agrada molt un enfrontament amb un altre dimoni, que és el Qual, diria que es diu, que és un dimoni que el van poder petrificar durant el primer viatge dels herois, sí. diguéssim, dels primers herois, i que després, anys més tard, troben el mateix poble, la Fern i la Frieren, i aconsegueixen derrotar-lo com no ho havien aconseguit fer el primer grup d'herois, perquè la màgia havia evolucionat,
sí.
no? i havien aconseguit dominar la màgia dels dimonis, l'encanteri que feia servir el dimoni aquest en concret,
sí.
que era terrible,
pues ja no ho era.
I ara ja no ho era perquè havien passat molts anys i s'havia fet com una investigació, no? I això, o sigui, sí que em va portar com un punt positiu de dir, hòstia, realment és una sèrie pensada i ben pensada, sí. aquesta sèrie, no? L'autor o els autors s'ho han pensat molt a l'hora d'escriure aquesta sèrie.
Sí.
Aprofitant que parlem amb un traductor, Frieren destaca perquè té tota mena de paraules alemanyes, començant pels conjurs, els noms, la gastronomia... Això suposa una dificultat extra per un traductor especialitzat en japonès i que ha de traduir una transcripció en un alfabet diferent?
Aquest és un cas una mica especial perquè, a diferència del que acostuma a passar, en aquest cas sí que ens van passar uns glossaris, o sigui que no hi havia tant problema a l'hora de saber quina paraula corresponia a cada transcripció. I així que, a part de potser alguns encanteris que no estava gaire clara la cosa, o algun cop que tocava traduir abans que arribés al glossari, sí que donava una mica mal de caps, però ja et dic, amb aquesta sèrie generalment no hi va problema en aquest aspecte, cosa que en moltes altres sèries sí que passa i que al final t'acabes adonant de... Ostres, això s'hauria d'haver escrit d'una manera diferent, però no tenia les referències per saber-ho.
Vamos, que tenia xuleta.
Sí. No, és que això...
És habitual, el món de la traducció.
Sí, clar, si sí. m'ho preguntava el Yu, que deia... Com saben que aquesta paraula, que es diu en japonès així, que ho pronuncien amb el katakana, la seva manera, fa... Com saben que s'escriu així en alemany, no sé quant? Jo dic, a veure, això l'autor ho haurà dit d'alguna manera, no? Jo, sí. Aquí ens diuen que hi ha un glossari, òbviament.
Sí, sí. A Frieren tots els personatges no són iguals. N'hi ha que tenen més anys, n'hi ha que són més joves, n'hi ha que tenen càrrecs importants, n'hi ha que no en tenen. Sabem que el japonès té el seu propi llenguatge per referir-se a diferents graus, però això va ser complicat d'adaptar al castellà?
El tema dels tractaments sempre és una mica complicat perquè no hi ha una correspondència directa amb el japonès i tu has de muntar-t'ho una mica. En aquest cas intento tampoc no complicar-ho massa, però sí mostrar el nivell una mica de formalitat, més formalitat, menys formalitat, amb els vostè, dels vos o els tu, segons el cas, i segons la personalitat del personatge, doncs m'hi has d'adaptar. Per exemple, la Frieren, com que és un personatge que té molta edat, encara que no ho sembli, doncs quan parla amb una persona que és vella, molts cops li parla de tu directament perquè en realitat per ella és jove. O sigui, cal jugar una mica amb aquests aspectes, tot i que no és una ciència exacta.
Frieren té un perill, que a priori la seva premissa podria permetre-li allargar-se una eternitat. Com a traductor, li van preguntar també a Víctor Gomà si veu que els autors no estan sent víctimes, almenys de moment, d'aquesta manca d'horitzó.
Jo crec que la premissa dona bastant marge, perquè tot i tractar-se d'un viatge que en principi té un principi i un final, diguéssim, és un viatge d'aventures que pot tenir totes les parades que se li vulguin donar. Clar, una altra cosa és trobar els equilibris perquè no es faci massa pesat o massa llarg el viatge aquest que fan els protagonistes, però no sé, diria que de moment la cosa avança bé, té moments més de calma, moments més d'acció, i diria que ho sap alternar bé. Cal esperar que no ho intentin allargar massa artificialment, però em sembla que pel tarannà de la sèrie ho està portant força bé.
Per acabar, per algú que s'hagi acostat a Frieren però que l'hagi abandonat perquè no li ha acabat enganxant, què li diria al seu traductor?
Òbviament, cada un té els seus gustos i no té per què agradar a tothom, però en el meu cas trobo que aquesta sèrie és una de les que més m'ha estat agradant perquè té força profunditat i se li pot treure bastanta cosa. Se li poden veure diverses capes i la recomano perquè, si bé es pot fer una mica lenta al principi, ja et dic que té escenes d'acció, té escenes de més emocionants, més de plorar, o sigui que no és una cosa monòtona com podria semblar, potser, en un principi.
Coincideixo molt amb
sí, que... Sí, té raó.
Bé.
Sí, perquè és això, és com una barreja, o sigui que no...
Comença lenta, però després ja... Ja, no sé, diferents coses.
Agafa més ritme, sobretot cap al final.
I fins aquí. Ara ja sí, ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per participar d'aquest podcast. Aina, Laura i Roger, esperem que us hàgiu passat bé i que difoneu al màxim aquest programa a les vostres xarxes socials. A reveure.
Adéu. Adéu.
だからあなたとまた巡り会ったらもう迷う